Una nova tècnica quirúrgica desenvolupada a l'Hospital de Bellvitge obre la porta de l'esperança als pacients de càncer de pàncreas. Amb una cirurgia de doble bypass, que era la primera vegada que es feia a Espanya, han aconseguit extreure el tumor d'uns pacients que fins ara eren inoperables. El càncer de pàncreas és poc freqüent, però té un índex de supervivència molt baix. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta cirurgia innovadora de l'Hospital de Bellvitge que encapçala aquest tipus d'operacions a Catalunya. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Tornen les protestes dels treballadors de la residència de gent gran d'Homus al barri de Sant Feliu. El sindicat de la CGT demana més personal per evitar la sobrecàrrega de feina. Bellvitge estrena la seva primera edició de mostra de curtmetratges amb una destacada participació. Compten amb gairebé 200 curts. Fins avui es projectarà una selecció d'aquestes peces audiovisuals al Centre Cultural de Bellvitge. La iniciativa neix de Bellvitge 2030, un projecte de l'Associació de Veïns del Barri. Partit clau per l'OSPI femení aquest cap de setmana. Es juga el lideratge davant l'ONA Sant Adrià. Tots dos equips porten tota la temporada liderant la classificació de primera catalana femenina de futbol. Si les ribadenques guanyen aquest cap de setmana, es posaran líders. Important avenç mèdic a l'Hospital de Bellvitge. Per primera vegada a Espanya s'ha realitzat una tècnica quirúrgica per extirpar un càncer de pàncreas que fins ara era inoperable. Aquest tipus de cirurgies prenen més importància, ja que el càncer de pàncreas, tot i ser poc freqüent, té l'índex de supervivència molt baix.
L'Hospital de Bellvitge ha donat un pas decisiu en el tractament del càncer de pàncreas amb la realització per primera vegada a Espanya de dues intervencions quirúrgiques complexes en tumors considerats fins ara inoperables. Els dos casos han requerit l'aplicació d'un doble bypass venós i arterial per garantir el flux sanguini mentre s'extirpen els tumors que afectaven també estructures hepàtiques. Aquest tipus de procediment, conegut com shunt, permet que la sang pugui continuar circulant durant el temps que dura l'extirpació del tumor. D'aquesta manera, s'evita que l'intestí i el fetge pateixin.
I aquests dos casos en concret van ser de l'any passat i el que vam veure és que necessitàvem fer una o dur a terme una eina quirúrgica que es diu shunt, que es diu bypass, amb les venes, però no només això, sinó que també havíem de fer-ho amb unes artèries que hi ha, que li porten sang al fetge. Això no s'havia fet fins ara i vam poder-ho fer en un primer terme, primer cas, amb un xunt de la vena que va anar molt bé, que ja es va publicitar, i en aquests dos casos eren més complicats i vam dur-ho a terme no només amb la vena, sinó també amb l'artèria del fetge.
Un dels factors clau per l'èxit en aquestes intervencions han estat la planificació quirúrgica avançada mitjançant models tridimensionals.
Fins ara, el mapa actual és l'escàner, el TAC, però ara ja s'ha donat un pas més, que és en base al TAC, a les imatges que els nostres radiòlegs fan, s'envia informàticament i es crea una recreació en tres dimensions en base a aquella reconstrucció que fan els radiòlegs.
El doctor Juli Busquets ha destacat que el proper pas és trobar una millora en la qualitat de vida dels malalts en el seu entorn psicològic i emocional, perquè aquestes cirurgies són molt agressives i tenen un impacte significatiu en el pacient.
Aquest matí, el grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem ha sortit al carrer per informar la ciutadania sobre la pròrroga de lloguers aprovada pel govern de coalició espanyol. La mesura, que s'ha de votar el pròxim 28 d'abril al Congrés dels Diputats, permet allargar durant dos anys més els contractes que caduquen entre el 2026 i 2027, mantenint les condicions del contracte actual. Des del Partit Lila veuen la mesura com una eina clau per garantir l'estabilitat de milers de famílies de l'Hospitalet i d'arreu de Catalunya, ja que es pot traduir en un estalvi potencial de fins a 100 euros mensuals. Això sí, la pròrroga no serà automàtica. Els llogaters l'hauran de sol·licitar al propietari formalment. Malgrat aquest avenç en matèria d'habitatge, els comuns consideren que encara queda molt per fer.
El preu de l'habitatge a la nostra ciutat és insostenible per les famílies i és per aquest motiu que des del nostre espai polític estem impulsant mesures i avui hem sortit al carrer a explicar-les a la ciutadania. Com per exemple el que ve sent la pròrroga del lloguer que s'ha aprovat a nivell estatal i que és una ajuda imprescindible per les famílies perquè totes aquelles a les quals els caduqui el contracte de lloguer des d'ara fins al 2027 poden renovar-lo mantenint les mateixes condicions. I és important que la gent ho conegui perquè això s'ha de demanar, no es fa automàticament i només tenen fins al 29, que és quan s'aprovarà definitivament aquest decret, per demanar-ho, a no ser que es faci una altra pròrroga.
Des de Comuns de l'Hospitalet volem denunciar, continuar denunciant que la situació de l'habitatge a l'Hospitalet continua sent terrible. Continuem vivint en una emergència habitacional a la nostra ciutat, com al conjunt del país, però aquí és especialment greu. L'Ajuntament de l'Hospitalet ja té l'eina legal per poder actuar i no s'està fent res. Nosaltres vam demanar una inversió en diners per comprar habitatges i posar-los a disposició de la gent per tenir lloguer assequible i no s'està fent res.
Més personal per evitar la sobrecàrrega de feina. Aquesta és la reivindicació principal que el sindicat CGT, majoritari al comitè d'empresa, planteja a la direcció de la residència Domus Vi de Sant Feliu per millorar les condicions laborals de la plantilla i poder prestar una atenció més acurada.
La CGT va convocar fa una setmana una concentració a Barcelona per protestar per les condicions laborals centrades en la manca de personal i en els salaris molt baixos que pateixen les treballadores i treballadors de diverses residències d'atenció a la gent gran d'arreu de Catalunya. A la residència Domus, al barri de Sant Feliu, un grup de treballadores i treballadors s'han concentrat a les portes de la residència, una mobilització que ha comptat amb el suport d'alguns familiars de persones usuàries.
Entonces, lo que venimos hace dos años reclamando es la falta de personal. Tenemos una falta de personal bárbara, una carga laboral que la gente cuando viene a trabajar ya llegan indispuestos al trabajo, porque dicen, bueno, a ver, hoy cuántos seremos.
Segons CGT, majoritari al comitè d'empresa, la manca de personal s'agreuja encara més amb l'augment significatiu de persones usuàries en situació d'alta dependència i la sobrecàrrega que comporta.
Siguen diciendo 12 residentes para cada auxiliar, pero claro, hay que ver la situación cognitiva y física que tienen esos pacientes. Ya no es lo mismo 12 residentes donde tú tienes, por ejemplo, 8 residentes que son autónomos o 7 residentes que son autónomos, que cuando tienes 12 residentes donde los que 10 o 11 son totalmente dependientes. Pero es que un día otro y otro y otro y otro y esa carga laboral se va volviendo crónica. Los auxiliares van cogiendo cada vez más bajas y situaciones como esta.
CGT també assegura que la direcció canvia els torns de feina de forma constant i sense pactar-ho amb els treballadors i treballadores, tal com marca la llei, i denuncia que s'assigna personal de coordinació a la ràtio que marca la llei de forma fraudulenta, ja que és personal que no presta atenció directa. Una altra reivindicació és un increment de salari, ja que en ser una residència concertada, la retribució està molt per sota del sector públic. I en aquest sentit, CGT també denuncia que la direcció de Domus manté una actitud intimidatòria davant de qualsevol reivindicació laboral.
Amb la presència de representants de la comunitat palestina a Catalunya i de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, UGT l'Hospitalet ha organitzat una taula rodona a la seu del sindicat per analitzar la situació actual a l'Orient Mitjà i posar sobre la taula el fet que amb diàleg és possible arribar a una situació de pau.
Soy judía francesa de una familia que ha sido exterminada en Auschwitz. Mi abuelo, mi abuela, mi tía de 15 años, mis primos que nunca volvieron. Estuve en Israel, he ido como voluntaria durante la guerra de 67 del lado israelí hasta darme cuenta que me equivocaba completamente de lado y que estaba enfrente de un estado absolutamente colonial, racista y ahora genocidio. Y a partir de este momento, pues luché al lado de los palestinos.
Aquest és un dels testimonis que s'ha pogut escoltar durant aquest matí a la taula rodona sobre la situació actual a Gaza, organitzada per UGT, que tenia lloc a la seu del sindicat a la ciutat, amb la participació de representants de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins i de la Comunitat Palestina a Catalunya. Des del sindicat volien demostrar que amb diàleg la pau i la convivència són possibles.
El hecho de poder sentar en la mesa a dos colectivos y a dos representantes de dos pueblos que ahora están siendo uno diezmado y otros en un conflicto diario, pues yo creo que es ese hecho y que se produzca en la Casa Común de la UGT, pues para nosotros es un pequeño, digamos, un pequeño triunfo moral. No podemos dejar pasar la tragedia de todo Oriente Medio, con una guerra abierta ahora en Irán y con una auténtica barbaridad y genocidio en Palestina. Es posible una paz, es posible la convivencia.
Yo nací bajo la ocupación israelí y sé la situación bastante bien. Vine aquí a estudiar, estudié empresariales y me casé aquí y me quedé aquí en Cataluña. Pero mi corazón siempre está con mi pueblo. Aquí la causa palestina, como todo el mundo estamos hablando del mismo problema, y lo que todos hemos visto, lo que ha pasado en Gaza, es un genocidio televisado.
La xerrada també ha comptat amb la presència de Rafael Aguilera, de la Regió Metropolitana del Sindicat, i de José Antonio Iniesta, del Comitè Ugetistes per Palestina. Amb actes com el d'avui, el moviment sindical es posiciona davant de conflictes com aquest i es reafirmen en el seu compromís amb la pau i els drets humans.
I continuem parlant sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Ahir va sortir des de Barcelona la flotilla Sumud Palestina. Una quarantena d'embarcacions van salpar del port de Barcelona direcció a Gaza i portant ajuda humanitària. Aquest cop, l'hospitalenc Guillem Esteban no anirà a la tripulació, com va fer a la primera expedició. Això sí, ha col·laborat en la coordinació dels preparatius. Aquesta és la flotilla més gran fins ara, amb un miler de persones participants de 70 països.
Sabem que l'ajuda que portem és insuficient per acabar amb la fam que es pateix a Gaza i per això reclamem que s'obri aquest corridor. I en aquesta missió, com a novetat, també comptem amb professionals de la salut, de l'educació, de la construcció, per sota l'ajuda del poble palestí col·laborar en la reconstrucció de Gaza, perquè malgrat que s'hagi anunciat un alto el foc, durant aquests mesos més de 700 palestins han continuat sent assassinats.
Aquest 2026, l'església Santa Eulàlia de Mérida compleix 600 anys. Es tracta d'una parròquia amb una història curiosa, ja que l'edifici actual no és el mateix que es va erigir al segle XV. La Guerra Civil va provocar la seva destrucció i posterior construcció fins a transformar-se en l'església actual, a un context complicat pel culte religiós.
El desembre de 1426, el bisbe de Barcelona va autoritzar la creació d'una nova parròquia dedicada a Santa Eulàlia de Mérida, una màrtir cristiana morta a inicis del segle IV, per mantenir la continuïtat amb el culte de Santa Eulàlia de Provençana, però així també poder diferenciar-les. L'actual edifici es troba al barri del centre, fa 600 anys, i com actualment, un dels eixos més importants de la vila, però la que ara es pot visitar no és la primera església que es va construir. 150 anys després, de fet, la parròquia es va quedar petita i es decideix fer una de nova molt més àmplia al mateix emplaçament. Aquesta, però, va durar poc més de 300 anys dempeus. A l'iniciar-se la Guerra Civil, va ser objecte de la iconoclàstia anticlerical i va ser desmuntada pedra a pedra, fet que va significar una pèrdua patrimonial molt gran, de la que es va recuperar una part molt petita. Un cop finalitzada la guerra, la nova església va obrir el culte el 1942 i els treballs van finalitzar el 47. És obra de Manuel Puiggener, un arquitecte vinculat al franquisme que va reedificar bona part dels edificis parroquials destruïts durant el conflicte.
De significatiu deu ser les pintures d'en Torres Viver de l'absis, que n'hi ha moltes esglésies, perquè es va, bueno, va treballar molt. L'altar, que té una qualitat molt bona i bonica, és el de la Mare de Déu del Roser, que és del mateix autor que la Santa Cena que hi ha a la capella. Va quedar molt d'art de l'antiga parròquia, que és el museu, molt ben exposat i cuidat, sobretot el retaule de Sant Roc.
Actualment, les missions humanitàries i activitats socials són una part fonamental de la parròquia, amb l'accent posat en el diàleg i l'enteniment en un moment complicat.
Els projectes de futur serien de tipus pastoral, com afrontar el repte d'una societat com la nostra, on en aquest moment ha disminuït la pràctica religiosa, entre cometes, oficial, però on es veuen molts brots de necessitat. Per tant, com oferir això que necessiten sense, amb tot el respecte del món, a més, sense manipular sentiments, perquè això seria molt fàcil, no?, de dir, bueno, aquí que vingui tothom qui vulgui i donar-li el que potser no necessita. En canvi, si està oberts a això, al diàleg, a veure que es pot oferir.
Pel que fa a les activitats, des de fa un parell d'anys s'ha recuperat la ballada de gegants de la ciutat per la festivitat de la Santa el 10 de desembre, un acte que s'està consolidant i que obre les portes de l'edifici a la ciutadania per així fer comunitat.
La mostra de curtmetratges de Bellvitge celebra aquesta setmana la seva primera edició. Des de dimarts i fins avui, el Centre Cultural del Districte projecta una selecció d'entre els gairebé 200 curts que s'han rebut, sobretot drames intimistes i rurals, thrillers i curtmetratges de terror. Un èxit de participació que ha plegat directors amateurs i professionals. I és que l'objectiu de la mostra és posar en contacte cineastes de tots els nivells i impulsar el talent novell. El festival és una iniciativa del Cinefòrum que impulsa Bellvitge 2030, un projecte de l'Associació de Veïns del Barri. La mostra de curtmetratges es tancarà aquesta tarda amb un recull de curts i documentals sobre el barri de Bellvitge.
Distribuir curts, sobretot amateurs, sempre és complicat perquè costa molta feina i molts diners i no s'acostuma a trobar espais en què es juntin curts més professionals i curts més amateurs. Hem volgut ajuntar directors més grans i que ja tenen recorregut amb persones molt més amateurs perquè també tinguin un espai per xerrar, per conèixer noves propostes, nous directors i que tinguin com una espècie com de possibilitats d'arribar a algun altre lloc.
L'artista mexicà Mauro Llanas ha trobat a l'edifici Freixas l'espai idoni per desenvolupar les seves obres, pintures que se centren en el retrat on la figura humana revela la fragilitat, la força i la dimensió espiritual.
Siento que mi estilo va muy al realismo. Vine aquí buscando alejarme de un hiperrealismo o fotorrealismo que ya venía construyendo antes de llegar aquí. Y ahora siento que me encuentro en un punto en el que necesito despegarme ahora del academicismo. Ahí como aura de melancolía en mis retratos y también un poco como oníricos. Y siento que siempre ha sido mi tema el hablar respecto a como a la brevedad de la vida. Bueno, mi madre falleció cuando yo tenía 17. Estuve después casi enseguida como 5 años de voluntario en un asilo de ancianos. Entonces, bueno, hice muy buenos amigos ahí, pero también veía cómo ellos iban partiendo, ¿no? Me di cuenta de que es bastante corto el paso por aquí, ¿no? Siento que las mejores pinturas que he hecho es cuando va más rápido la mano que la mente. Entonces es como darme ese silencio para avanzar y avanzar y hacer y en algún momento parar y poder recalcular la dirección hacia donde va el trabajo. En algún momento decidí que esto era lo que quería hacer y que lo iba a hacer pase a cualquier cosa. Y creo que no puedo visualizar una vida sin que esté la pintura allí. Siento que es como una acción que me ayuda a conectar muchísimo con una parte de mí que me hace sentirme consciente de alguna manera.
La música de la dècada dels 90 sonarà aquest dissabte al recinte de la Farga en el marc de la tercera edició del Festival Super 90. Les consecutives d'actuacions en directe d'artistes com Wilfield, Paco Pil, Daisy D de Technotronic, Marion de Invisible Limits i viceversa. A més, també hi haurà experiències immersives per poder reviure la dècada dels 90. Es muntarà un saló recreatiu amb màquines d'arcade i pinballs, hi haurà fotocall d'autors de xoc i també un espai dedicat a Star Wars.
tant els 80 com els 90 són dues dècades que es mereixen que hi hagi tanta i tanta gent movent-se encara al ritme d'aquestes grans cançons i grans artistes.
Crec que també hi ha una gran generació que va créixer en aquesta època i que molts també teníem germans grans que ens feien viure la música, no? Que hi havia molta cultura musical aquí a Catalunya i hi havia molt caldo de cultiu, és a dir, la majoria dels artistes que venen a aquesta tercera edició són de casa nostra.
Ona, Sant Adrià i Centre d'Esport L'Hospitalet porten tota la temporada liderant la classificació de la primera catalana femenina de futbol i aquest cap de setmana s'enfronten a un duel que pot decidir moltes coses.
Aquest dissabte 18 d'abril a les 5:30 es juga un dels partits clau de la temporada entre l'Ona Sant Adrià i el Centre d'Esports L'Hospitalet. Un duel directe pel lideratge amb només 2 punts de diferència entre tots dos equips.
Porque al final estos partidos de alto nivel, de alto rendimiento son para los que estamos en el fútbol. Y nada, estamos tranquilos, son 3 puntos, sabemos que es un partido muy importante porque cada vez quedan menos jornadas, quedan 5 jornadas y al final el que gane ese partido tiene mucho ganado. Nosotros iremos con la idea de los 3 puntos como llevamos haciendo toda la temporada.
Amb 5 jornades encara per disputar-se, el resultat pot marcar un abans i un després a la classificació. Una victòria visitant canviaria el lideratge, mentre que un triomf local podria obrir escletxa. L'empat, en canvi, ho deixaria tot pràcticament igual. Des del cos tècnic es valora l'importància de mantenir la identitat de joc que ha definit l'equip durant tota la temporada, amb l'objectiu clar de sumar els 3 punts.
Al final creemos que la presión no es nuestra, ya que tampoco vamos líderes a día de hoy. Ellas van por delante, tienen 2 puntos más que nosotras. Por lo tanto, como aquel que dice, no tenemos nada que perder. Iremos allí siendo valientes como llevamos haciendo toda la temporada y que pase lo que tenga que pasar.
Nos tienen bastantes ganas, igualmente, aunque lleven 2 puntos más. Nos tienen ganas tanto Ona como todos los equipos y yo creo que al final la presión la tienen ellas. Nosotras vamos tranquilas y vamos a jugarlo todo como llevamos jugando toda la temporada y confío 100% en todas en que lo vamos a sacar.
Davant tindran un rival de gran nivell amb jugadores de molta qualitat en un duel entre 2 equips que es coneixen bé i que ja van mostrar una gran igualtat a l'anada, fet que fa preveure un partit intens fins al final.
Un partido de un nivel muy muy alto, al final es un equipo que tiene muy buenas jugadoras, nosotros ya las conocemos desde hace mucho tiempo, aquí en la ida cuando acabamos el partido fue una de las cosas que comentamos, que el nivel de esa plantilla de las jugadoras sobre todo es muy alto y nada, luego al final también ya sabemos cómo va esto, que es un partido en el que dura 90 minutos, 11 contra 11 y hay muchas situaciones de juego en las que las fuerzas se igualan, intentaremos provocar el mayor número de situaciones posibles para igualar las fuerzas y a partir de ahí veremos si sale cara o sale cruz.
Tot està preparat per un enfrontament d'alt voltatge, on qualsevol detall pot acabar decidint el futur immediat de la competició.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Una nova tècnica quirúrgica desenvolupada a l'Hospital de Bellvitge obre la porta de l'esperança als pacients de càncer de pàncreas. Amb una cirurgia de doble bypass, que era la primera vegada que es feia a Espanya, han aconseguit extreure el tumor en uns pacients que fins ara eren inoperables. El càncer de pàncreas és poc freqüent, però té un índex de supervivència molt baix. Tornen les protestes dels treballadors de la residència de gent gran d'Homus Vi al barri de Sant Feliu. El sindicat de la CGT demana més personal per evitar la sobrecàrrega de feina. Bellvitge estrena la seva primera edició de la mostra de curtmetratges amb una destacada participació. Compten amb gairebé 200 curts. Fins avui es projectaran una selecció d'aquestes peces audiovisuals al Centre Cultural de Bellvitge. La iniciativa neix de Bellvitge 2030, un projecte de l'Associació de Veïns del Barri. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i lecdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.